Bon dia i bon any nou, un altre any més amb tots vosaltres al Trasbarrat.
Aquest programa cultural i literari de Ràdio Falset que us arriba sempre després de l'Espai Rodamont i que torna a ser a les ones per oferir-vos el millor del mateix.
Vam acabar l'últim programa de l'any en un dia de festa grossa a Falset, com és la Fira de Sant Andreu.
I comencem el primer programa de l'any en un altre dia també de festa grossa, per Falset, com és l'encamisada.
Esperem que això sigui presagi de bona sort per a aquest espai.
I puguem aconseguir que cada dia que el fem, vosaltres pugueu gaudir-lo com una veritable festa de les lletres.
Un espai literari que també està inclòs dintre del magazín dels dissabtes al matí de Ràdio Falset, La Finestra, i que repetim els dimecres al vespre i els diumenges a la tarda.
Volem ser un espai cultural obert on hi pugueu participar també vosaltres.
Amb tota mena d'aportacions, ja sigui amb les vostres crítiques positives o suggeriments per tal de millorar-lo.
Per tal que pugueu fer aquestes aportacions, us donem un telèfon i una adreça de correu electrònic.
Que són els següents. El telèfon és el 977 83 11 35 i el correu electrònic és tracbarrat, és a dir, en lloc d'una C trencada, una C, tracbarrat@radiofalset.net, que com veieu hem creat especialment per als oients d'aquest programa.
Cal tenir en compte que per raons tècniques no hem pogut posar la C trencada del nom del nostre programa i hem hagut de posar una simple C. Però ens agradaria molt rebre els vostres mails.
Però no passa res, si un té ganes de comunicar-se sempre troba espais per a fer-ho.
Per cert, esperem que els Reis us hagin portat llibres per llegir. O suposem que n'heu fet comandes per als vostres fills o amics.
A nosaltres sí que ens han portat.
Com sempre, i mensualment, us anirem portant en aquest espai un seguit d'apartats com són...
Notícies breus al voltant de la cultura i de la literatura.
També farem un recull i us esmentarem alguns premis i concursos als quals pugueu presentar els vostres treballs literaris o artístics.
Farem també una recomanació molt personal d'un llibre i d'una bona lectura, i si s'escau algun dia, doncs també parlarem del seu autor, per què no?
Tindrem també un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar els llibres que més us convinguin segons els vostres interessos.
I acabarem amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
I ara, ja sense més temps a perdre, comencem amb les notícies del Trasbarrat.
Comencem amb la primera notícia, que Lluís Maria Tudó ha rebut aquest dia de Reis el Josep Pla per unes memòries sobre el descobriment de la pròpia homosexualitat, i el debutant Eduardo Lago s'ha emportat el Nadal de novel·la. Lluís Maria Tudó ha guanyat, com dèiem, el 38è Premi Josep Pla amb el llibre El mal francès, unes memòries sobre el descobriment de l'homosexualitat a la primera joventut. L'autor torna a abordar un cop més el seu tema literari per excel·lència, tot i que en aquest cas no es refugia en cap personatge inventat, sinó que és ell mateix, amb noms i cognoms, qui porta la veu cantant al llarg d'una obra clarament autobiogràfica. El narrador del mal francès, tal com també es coneix la sífilis, l'anomenat Lluís Maria Tudó, pateix un bloqueig creatiu mentre prepara la que serà la seva sisena novel·la. Per casualitat troba els seus antics dietaris del 1969. El va escriure quan tenia 19 anys i estudiava a la Universitat de Pau, al sud de França, després d'haver deixat embarassada la seva nòvia a Barcelona. Va ser en aquest context quan va confirmar, no sense un lògic trasbals, que la seva orientació sexual no era la majoritària. Pel que fa al Premi Estrella de la Nit al Nadal, se'l va endur el professor i crític literari Eduardo Lago, que va néixer a Madrid l'any 1954, i aquest ha escrit la seva primera novel·la, que es diu Llama-me Brooklyn, que vol ser una història d'amor, amistat i soledat, un cant al misteri i al poder de la paraula escrita. En aquesta novel·la calidoscòpica, un periodista novaiorquès rep la notícia de la mort del seu amic Gal Ackerman, 25 anys més gran que ell. Aquest fet obliga a complir un pacte tàcit, rescatar d'entre els centenars de quaderns abandonats per Ackerman en un motel de Brooklyn una novel·la a mig fer. L'obra inacabada havia estat escrita amb la idea d'arribar a una única lectora, Nadia Ortov, de qui fa temps que ningú en sap res de res.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha destinat més de 10.000 llibres a campanyes de Nadal solidàries. El Departament de Cultura ha participat en les campanyes de recollida de joguines i regals que coordinen Creu Roja, Joventut i Càritas. Al mateix temps, aquesta institució pública ha col·laborat oferint més de 10.000 llibres editats en llengua catalana i pensats per a infants d'edats que oscil·len entre 0 i 8 anys, a més d'obres destinades al públic de joves i adults. I d'aquesta manera s'intenta també promocionar la lectura durant l'any 2005, ja que ha estat l'any del llibre i la lectura. Un equip format per professionals i bibliotecaris ha estat el responsable de la selecció de les obres. Mitjançant aquesta sessió de llibres, la Direcció General de Cooperació Cultural vol contribuir a potenciar el llibre i el seu caràcter lúdic. Aquest fet és especialment rellevant, ja que aquesta iniciativa s'adreça a un col·lectiu amb problemes socials, econòmics i en risc d'exclusió. L'objectiu final d'aquesta iniciativa és fer que el llibre esdevingui un objecte present en la vida quotidiana. Així, s'aconseguiria d'una manera eficaç contribuir al foment de la lectura i, a més, s'avançaria en el procés de facilitar l'accés de totes les persones de manera igualitària a la cultura i al coneixement.
Amposta és oficialment, des del 1 de gener, capital de la cultura catalana 2006. És la tercera ciutat que obté la capitalitat després de que Banyoles l'any 2004 i Esparreguera el 2005 en fossin la seva capital, i Lleida en serà la capital de la cultura catalana l'any 2007. No obstant, la cerimònia formal d'obertura d'aquesta capitalitat cultural es farà precisament avui dissabte, dia 14 de gener, en un acte institucional. El lema triat, Amposta, pont de la cultura catalana, té molt a veure amb la seva situació geogràfica, fet que li ha permès que col·laboressin diferents entitats locals del conjunt de les Terres de l'Ebre, de Catalunya i del País Valencià i de la resta de territoris de parla catalana. Ja s'han programat més de 200 actes de tota mena, estructurats en 4 àmbits temàtics: patrimoni i creació visual, llengua i creació literària, cultura popular, música, festa i sociabilitat, i Amposta, pont de trobada cultural.
Edicions 62 publica un volum inèdit de Vicenç Foix amb el nom de Telegrames. Es tracta d'una obra que aplega peces publicades al diari La Publicitat als anys 1929-1931. Foix va anunciar el 16 de febrer de 1934 al diari La Publicitat l'aparició d'un llibre titulat Telegrames. El volum no va sortir i ni tan sols s'inclou en les seves obres completes. Ara, amb 71 anys de retard, Edicions 62 ha publicat el volum, que recull una àmplia selecció de les fantasioses notícies que Foix va publicar a La Publicitat entre el 12 de desembre de 1929 i el 3 de novembre de 1931. Lluís Bonada, en l'article Un gran Foix inèdit amb 71 anys de retard, diu: «Són 32 textos d'extensió diversa i per a molts lectors serà una sorpresa, perquè hi veuran un Foix no només surrealista, sinó un Foix humorístic, irònic i a cops sarcàstic, i que anuncia, per exemple, l'humor de Pere Calders, entre d'altres. Un Foix joganer, en definitiva, que juga amb la retòrica, amb els tòpics de les notícies d'agència, per fer-ne un enginyós pastitx». Telegrames havia de ser el tercer llibre de Foix publicat i es troba immers en el context de l'època, en recull l'atmosfera. Versa sobre fenòmens paranormals, sectes i pràctiques secretes i introdueix l'art negre, la boxa, el jazz, els sindicats, el maltusianisme i les malalties mentals. Alguns d'aquests articles s'havien publicat en dues sèries breus de telegrames, l'una a l'any 1948 a la revista Dau al Set, i l'altre al 1970, a Allò que no diu La Vanguardia. El llibre que ara es publica inclou aquestes sèries, perquè el lector pugui comparar les peces originals amb aquestes ja publicades i que Foix va corregir.
La màgia del Nadal també afecta les llibreries, i de quina manera? Segons Santi Ruiz, gerent del Gremi de Llibreters de Catalunya, la de Nadal és realment la gran campanya per al sector del llibre, la més determinant pel que fa als resultats econòmics, més que Sant Jordi i tot. Segons l'estudi del comerç interior del llibre del Ministeri de Cultura, la campanya de Nadal representa al voltant d'un 23% de la facturació anual del sector. Poca broma. Aquest any ha estat i finalment tothom reconeix que ens trobem en una situació d'estancament. El mercat no creix, diuen. Hi ha una sensació d'enrariment i de recerca de sortides una mica desesperada. A la campanya d'enguany, els llibreters han notat una pressió molt més forta per part dels editors per a col·locar els seus llibres.
Julià de Jòdar fou el guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la 2005. El premi es va lliurar a la Seu d'Urgell en la tradicional nit de Santa Llúcia que organitza l'Òmnium Cultural. L'obra guardonada ha estat El metall impur, una obra que conclou la trilogia L'atzar i les ombres, una obra que va començar l'any 1997. Com a finalista ha quedat Miquel Gibert, amb una novel·la històrica que porta per títol L'escala de Jacob. Ambdues obres seran editades per l'Enciclopèdia Catalana pels volts del mes de febrer vinent.
La bioficció arrela fort en la literatura anglesa. La bioficció són biografies de ficció, però amb molta realitat. El nom de bioficció sona producte de farmàcia, però no són boticaris els qui la practiquen, sinó escriptors de primera línia. La bioficció està de moda en la literatura anglesa. Julian Burns ha escrit la novel·la biogràfica Arthur and George, basada en la vida d'Arthur Conan Doyle, i Colm Toivin ha fet The Masters, una biografia novel·lada de la vida de Henry James. A Catalunya, l'historiador José Enrique Ruiz Domènech fa pocs anys va fer un experiment semblant amb Ricard Guillem o El somni de Barcelona, la recreació de la vida d'un emprenedor de la Barcelona medieval. La Royal Society of Literature, amb seu a Londres, ha celebrat recentment una taula rodona sobre el nou gènere de la bioficció, en la qual van participar Alan Massey, autor de biografies sobre emperadors romans, Julia Blackburn, autora de Holman Goya, una biografia semifictícia sobre el pintor d'Aragó, i la novel·lista Penelope Lively, lectora de bioficció. Al cap dels qui parlen aquest nou gènere els agrada el terme bioficció, però tots accepten que és una biografia imaginada amb un llindar imprecís entre els fets reals i els imaginats per l'autor.
Es ret homenatge a Terenci Moix i es compleix el seu últim desig de reposar a Alexandria. L'últim desig de Terenci Moix fou el de reposar a Alexandria. L'escriptor va morir a Barcelona l'any 2003. Ara, part de les seves cendres han estat escampades per l'abadia d'Alexandria. El desig ha estat portat a terme per la germana de l'escriptor Anna Maria Moix i altres amics íntims. Terenci Moix va viatjar almenys en 25 ocasions a Alexandria, on fins i tot va exercir de guia per als seus més íntims amics i familiars. Coincidint amb aquest acte fúnebre, familiars i amics de l'escriptor s'han citat a Egipte per participar també en diversos actes d'homenatge a l'autor català, i que han estat organitzats conjuntament per l'Institut Ramon Llull i l'Instituto Cervantes del Caire. L'obra completa de Terenci Moix ha estat donada per la seva germana a la Biblioteca d'Alexandria, en una cerimònia en la qual s'han llegit fragments d'alguns dels seus llibres per part de l'actriu Núria Espert, l'escriptor Josep Maria Benet i Jornet, el professor Romà Gubern, l'escriptora Maruja Torres i Anna Maria Moix.
I després de les notícies ens toca el recull de premis i concursos.
Què us sembla si agafem paper i llapis i apunteu algun dels premis i concursos als quals podeu presentar els vostres treballs, provar sort i, per què no, guanyar?
Comencem pel 26è Premi 25 d'abril Vila de Benissa. És un premi de narrativa curta. Aquest premi s'atorga la millor obra original i inèdita escrita en valencià o català de manera curta, contes, novel·les curtes, memòries, etc., que no hagin estat premiades en altres concursos. De 75 a 150 fulls és l'extensió d'aquests treballs. S'han de presentar per triplicat, enquadernats o cosits, mecanografiats a doble espai i per una sola cara. S'acompanyaran un sobre tancat, aquest del qual es farà constar el lema o el títol del treball, i la tèmia de presentació dels treballs s'acaba el dia 20 de gener, per tant, ja es podeu espavilar. I el lliurament de premis tindrà lloc el dia 20 d'abril al Centre Cultural de Benissa, i l'obra guanyadora s'emportarà 2.000 euros més l'edició per Viena Editors.
El Premi Joan Perucho és el següent premi i és la primera edició d'un premi de poesia que porta el nom de l'escriptor de les històries naturals. El Premi Joan Perucho de poesia té una dotació de 2.400 euros i es lliurarà el mes de maig de 2006. El termini de presentació d'originals romandrà obert fins al 27 de gener vinent. Han de ser obres inèdites, escrites en català i de temàtica lliure. L'editorial Meteora serà l'encarregada d'editar l'obra guanyadora, amb una tirada d'entre 1.000 i 1.500 exemplars. I fent un incís en aquest premi, val a dir que aquesta elecció no és aleatòria, ja que l'escriptor barceloní va estar molt vinculat a les Terres de l'Ebre i a Gandesa fent de jutge. La presentació d'aquest premi a Ascó va servir també per denunciar la poca valoració de Perucho i la seva obra després de la seva mort.
I ara un concurs una mica especial, és un concurs de cartes manuscrites. El convoca el Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Roda de Barà. Aquest concurs de cartes manuscrites està obert a totes les persones, parlin l'idioma que parlin, però caldrà ajuntar-ne una traducció al català i sense límit d'edat. La carta pot ser escrita a mà, amb el peu o amb la boca. La carta manuscrita és un premi que s'atorga al document que aporti una millor cal·ligrafia. No es tenen en compte el tipus de lletra, text literari o qualitat documental i ornamental. L'autor de la carta pot ser diferent de l'autor del text. Es valorarà també el seu contingut i aportacions d'idees, missatges, suggerències i valors ètics, cívics i solidaris. S'hi poden presentar diverses cartes per escriptor, però només s'exprimirà un escrit per autor. Cada any s'escolleix un tema per al contingut de les cartes. Enguany és els mitjans d'informació. L'extensió màxima d'aquestes cartes han de ser de dos fulls, d'un a quatre. Els escrits s'han de presentar en una sola cara, amb el nom complet, l'adreça i el telèfon, i també es pot concursar, evidentment, sota pseudònim. Se pot escriure en qualsevol llengua del món, com hem dit abans. Fins al dia 31 de gener teniu temps per presentar aquests treballs i teniu tres premis, un de 600, l'altre de 300 i l'altre de 150 euros. Ho podeu, per a més informació, doncs, ja ho sabeu, al Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Roda de Barà.
I en el vuitè concurs de GAT Literari tenim el Premi de Poesia. Aquest premi s'atorgarà al millor poema o recull de poemes de tema lliure, originals i no premiats en cap altre concurs. Pot presentar-s'hi qualsevol persona major de 16 anys, resident als Països Catalans i que mai no hagi publicat. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 85 9502. Podeu presentar els vostres treballs fins al 27 de gener del 2006. I la dotació és de 450 euros.
Hi ha també un altre concurs una mica, diguem-ne, estrany o curiós, com si més no. Són contes menuts. És un concurs de narrativa hiperbreu en la xarxa. Ho convoca la Secretaria de Cultura de la Universitat d'Alacant. En aquest concurs poden concórrer tots els estudiants matriculats en qualsevol de les universitats de l'Estat, així com també el personal vinculat a la Universitat d'Alacant amb obres originals i inèdites que no hagi estat mai premiades en altres concursos. El tema serà lliure i els textos poden ser en català o castellà. Els treballs s'han de presentar mitjançant l'adreça electrònica, és a dir, a través d'internet, a l'adreça següent: concursos.cultura@ua.es. Fins al dia 30 de gener teniu temps per presentar aquests treballs, ja sabeu, sobretot per a gent universitària que estigui matriculats en universitats de l'Estat, com dèiem. Hi ha tres premis, 400 euros el primer, 300 el segon i 200 el tercer, vull dir, no està mal.
I seguint amb el concurs de GAL Literari, també tenim el Premi de Narrativa. Aquest premi s'atorgarà al millor conte o narració de tema lliure, original i no premiat en cap altre concurs. Pot presentar-s'hi qualsevol persona major de 16 anys, resident als Països Catalans i que no hagi publicat mai. Per a més informació podeu trucar al telèfon, que és el mateix que hem dit abans, al 93 85 95 092. El termini de presentació dels vostres treballs és fins al 27 de gener del 2006 i la dotació del premi és de 450 euros.
Ja us presentem també un altre premi que no n'hi ha massa i per això és interessant que també n'hi hagi possibilitats de fer-ho. A més, resulta que aquest és el primer premi de teatre Carlota de Mena. Doncs, com us podeu imaginar, evidentment són per a obres de teatre. Poden optar en aquest premi textos teatrals inèdits que no hagin estat mai representats. Cada concursant pot participar-hi amb el nombre de treballs que desitgi. L'extensió, doncs, ha de ser, evidentment, una obra de teatre que no sigui inferior a una hora de durada. Fins al dia 30 de gener podeu presentar aquests treballs. Se sabrà el guanyador a l'abril i 2.000 euros d'edició de l'obra guanyadora és el premi per a aquest concurs. Per a més informació es pot dirigir a l'Institut Municipal d'Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa, que està al passeig de la Ribera número 11 de Tortosa.
Si hem anat massa de pressa a l'hora de dir-vos els premis, ja ho sabeu. Si no heu tingut temps d'apuntar-vos-els, demà diumenge repetirà el programa a partir de les 6 de la tarda, o si no, el dimecres al vespre també repeteix.
I també us queda la possibilitat de telefonar-nos o preguntar-nos a través de la nostra adreça electrònica. Per cert, ens falta els vostres correus electrònics.
Bé, i ara passem al següent espai que us hem preparat.
Que és ni més ni menys que la nostra particular recomanació d'avui. El llibre que en diem del mes. I la nostra recomanació d'avui és un llibre que es titula Els assassins de Franco. L'autor és el francès Marc Álvaro i l'editorial és l'Esfera dels Llibres.
Aquest llibre és una opinió personal del seu autor sobre el tema. No vol ser històric ni tampoc un reportatge. 30 anys després de la mort de Franco, encara hi ha gent que el defensa i, per contra, lògicament, gent que denuncia la seva repressió. La solidesa de l'Estat depèn dels valors morals de les persones. 70 anys després de la Guerra Civil i 30 després de la mort de Franco, encara no ens posem d'acord sobre les bondats i maldats del protagonista.
El llibre de Francesc Marc Álvaro se centra en el postfranquisme, en els canvis de camisa de molts polítics i empresaris i professionals que van col·laborar amb el règim a contracor i que ara es presenten com agents dobles infiltrats en el poder tirànic, víctimes del seu temps.
Franco va morir al llit, però tocat per la seva oposició imperceptible. No tots els noms que hi surten mereixen la mateixa valoració, però el lector s'interessarà pels detalls de personatges que les biografies oficials passen per alt o de puntetes, com és el cas de José María Porcioles, Martín Villa, que ha fet tots els papers de l'auca, Narcís Serra, Jordi Pujol, una imatge massa amable per a segons quins lectors, Santiago Carrillo, Joan Antonio Samaranc, el Senyor dels Anells, etc. Tots partidaris de la reforma pactada abans que de la ruptura democràtica.
L'autor també parla del afranquisme, massa silenciosa que no va dirigir el règim ni va posar-s'hi. I així també tenim aquesta ademocràcia, feta de demòcrates que participen poc i que només demanen beneficis, que confonen la ideologia de Carrillo amb la de Samaranc, perquè es van confondre ja en la transició. Van barrejar els comunistes amb la policia franquista i això ha deixat per terra l'honor dels vençuts. Com dèiem al començament d'aquest llibre, és un assaig personal i no un llibre d'història. Això potser no agradarà a uns, però a molts es apassionarà poder ficar-hi cullerada amb aportacions pròpies.
Esperem que us agradi i ja ens direu el què. Què us sembla si passem a l'aparador?
Aquest aparador ple de llibres que en petites dosis ens conviden a llegir-lo i a saber quines són les novetats editorials.
També per a saber de què van, si ens pot agradar o no, en definitiva per tenir-ne un tas i posar-vos la mel a la boca.
Però tot i això, aquí en tenim uns quants que a continuació us comentarem breument.
Bé, en primer lloc tenim un llibre, el seu títol és País Íntim, la seva autora Maria Barbal i l'editorial La Columna. La Rita es demana per què la mare, si l'estima, la fa patir tant. La tendresa li arriba del pare o de les altres dones pròximes. Des de la vida d'una família corrent, s'obre una escletxa de llum que enfoca la història i la il·lumina en uns espais d'aquesta terra nostra. L'obra comença als anys 20, després la Guerra Civil, la dictadura, la transició a la democràcia fins als nostres dies. El panorama general des de la visió particular i en paral·lel de les dues protagonistes, la mare instal·lada en la pena perpètua i escarpa com en un país i la jove entre el Pallars i Barcelona explorant l'amistat i l'amor que li permetran reconciliar-se amb una herència injusta.
El següent llibre es titula Catalans. L'autor és el Tino Soriano i Edicions 62 és qui ha publicat aquest llibre. Bueno, de fet, el Tino Soriano és un fotògraf. A la vida quotidiana hi ha lloc per a la tradició i per a la modernitat més innovadora, per a la desolació i per a l'alegria, per a la festa i per a la feina. Tino Soriano ho reflecteix en una crònica fotogràfica àmplia, profunda i precisa de la gent que conviu a Catalunya, a la Catalunya d'avui. Lluny de les mirades convencionals, Catalans ens convida a interpretar la realitat del país a un mosaic d'escenes reveladores. Per exemple, els catalans a les meves fotos, diu el Toni Soler, riuen, ploren, remenen contenidors, investiguen tecnologies, maten el porc de la manera tradicional o fan un biberó amb una ampolla Coca-Cola.
Tor, 13 cases i 3 morts, és el títol del següent llibre. Carles Portes, el seu autor, i La Campana, qui l'ha publicat. 13 veïns, amos d'una muntanya, el poble de Tor tocant Andorra, poderosos que s'enfronten, interessos, contraband, l'orgull de la força, estranys assassinats i sentències que fan créixer la crispació. Aquest és el llibre d'una arriscada aventura periodística convertida en narració literària recordant el nord-americà Truman Capote. Les escenes més tenses i també les més grotesques, retrats de personatges que impressionen per la seva ràbia encesa. Els lectors devoraran aquestes pàgines amb la passió i l'avidesa que desperten les grans històries.
I per a gran història, el llibre que també us presentem avui és un llibre no precisament gaire nou, perquè se va escriure entre el 1460 i el 1490, per tant ja fa bastants dies, però pensem que val la pena aquesta edició, que és nova, perquè pot apropar molt a la gent. Estem parlant, evidentment, de Tirant lo Blanc, l'autor, el Joan Martorell, i Edicions Bromeres, que ha publicat aquest llibre. Tirant lo Blanc és una novel·la d'intrigues i d'aventures, conspiracions i batalles, però sobretot narra la història d'amor que uneix el valerós cavaller Tirant amb la princesa Carmesina. Aquesta versió de Josep Palomero presenta els passatges més representatius amb un llenguatge àgil i respectuós amb l'original. Recordeu que Cervantes, en boca del Quixot, va considerar que Tirant lo Blanc era el millor llibre del món.
Bé, i també dins de l'aparador hem triat el llibre Les barbaritats de la Cope, d'Álvaro Bioque. L'editorial és Ara Llibres. Penso que algun dia la Cope s'ha d'escoltar. Cada dia no, perquè seria massa i ens podria agafar alguna cosa, però més que res per saber totes les aberracions que arriben a dir tota aquesta gent i així poder criticar-los, però amb coneixement de causa. Escolteu, ens diuen coses com ara aquestes. El gobierno español solo habla con terroristas, homosexuales y catalanes. A ver cuándo se decide a hablar con gente normal. Això, per exemple, ho deia el Federico Jiménez dels Santos al programa de la mañana del 13 de juny del 2006, del 2005, perdó. També una altra frase d'en Bell, també. La minoria o majoria castellanohablante en Catalunya és la més desprotegida, incomprendida, silenciada i machacada. També deia, en Catalunya los terroristes manden. I bé, hi ha altres frases que va dir, com ara, per exemple, Esquerra viene d'estat català, que es un grupo nazi catalanista que venía de colaborar con la Gestapo y las fuerzas italianas, y ahora se publica un libro que documenta muy bien las relaciones entre nazis, servicios secretos alemanes y diversos sectores de la Esquerra Republicana durante la República y mucho más allá. També això sortia al programa de la mañana del 31 de gener de 2005.
Molt bé, doncs deixem-ho estar perquè seria massa fort. Sí. Bé, i a poc a poc, i com qui no vol la cosa, sense ni adonar-nos-en, ja arribem al darrer apartat del nostre espai.
Si sou seguidors del Tras Barrat de fa temps, ja sabeu que ens referim a la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes.
Tenim dues llistes, els llibres de ficció, novel·la, narrativa, poesia, i els de no ficció, que són, acostumen a ser, llibres d'assaig, periodístics i estudis.
Bé, començarem, doncs, pels llibres de no ficció.
Tenim ja en el lloc número 5 d'aquesta llista Supernani, Consells pràctics per educar, que ja sabeu que també a TV3 fan un programa de Supernani, l'autora John Frost i columnes que ha publicat aquest llibre.
En quart lloc tenim El nostre temps, de Tomàs Molina i l'editorial Empúries.
I parlant d'un llibre que hem presentat avui a l'aparador, doncs en lloc número 3 tenim Les barbaritats de la COPE, l'autor és l'Álvaro Bioque i ara llibres és que ha publicat aquest llibre.
Bé, i també continuant amb un llibre que precisament avui l'hem recomanat, que és Els assassins de Franco, de l'Álvaro, i l'editorial és Esfera, que el tenim en segon lloc.
I en el lloc número 1 també tenim un llibre que també està molt al dia, perquè també parla una miqueta potser també del boicot als productes catalans que hi ha hagut també relacionat amb aquest llibre que comentàvem abans. El títol es diu Informe Sanull, en defensa del petit comerç, l'autor és el Francesc Sanull i la campanya és l'editorial que ha publicat aquest llibre.
Bé, i passant als llibres de ficció, tenim en cinquè lloc País íntim, de Maria Barbal i l'editorial La Columna.
En el lloc número 4, l'últim llibre del Dan Brown, Fortalesa digital és el seu títol, i Empúries, l'editorial que ha publicat aquest llibre.
En tercer lloc tenim La pell freda, de Sánchez Pinyol, i La campana, qui l'ha publicat.
I encara, doncs, un altre llibre d'Albert Sánchez Pinyol, és La Pandora al Congo, que està en el lloc número 2 i que La campana també ha publicat i que té tant èxit com el primer.
Bé, i en primer lloc també tenim un llibre que avui a l'aparador també n'hem parlat, que és Tor, 13 cases i 3 morts, de Carles Porta i editorial La Campana.
I fins aquí, doncs, l'espai d'avui.
Esperem que us hagi agradat el programa. Aquesta, si més no, ha estat i és sempre la nostra intenció.
Avui hem fet el primer programa de l'any, esperem que en vinguin molt més. D'això també en depèn la vostra opinió.
No estaria de més que ens la féssiu arribar a l'adreça electrònica del programa que abans us hem esmentat. I si més no, no falteu a la propera cita mensual del Trasbarrat a la vostra emissora a Ràdio Falset.
El control tècnic, qui ha estat fent-nos la feina tècnica de connexió i gravació, l'Albert Pedrol, sense el qual això tampoc fora possible.
Hem preparat, realitzat i presentat aquest programa l'Agustí Massip
i l'Àngels Martí.
Com dèiem, la propera cita serà el mes que ve i ens agradaria molt tenir notícies vostres.
Quan tornem, si us plau, no falteu a la cita mensual amb el nostre i vostre espai.
Tot i recordant-vos que aquest vespre i demà al matí tampoc podeu faltar a la cita anual de l'encamisada.
Perquè la festa tradicional i popular també és cultura i ja sabeu que en aquest espai tot el que és cultura ens agrada i la volem compartir amb vosaltres.
Aquí s'acaba el programa de La Finestra i ara ja us deixem, doncs, sense més dilació, amb l'informatiu de Ràdio Falset.
Adéu-siau.
Bon any nou i...
Cap a l'encamisada.
Som-hi, doncs.